A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
No és el primer cop que parlem d'un esdeveniment que organitza l'empresa Bioeconòmic. Hem parlat a vegades de l'energia elèctrica, hem parlat dels cotxes elèctrics, però demà, 21 de març, a l'hotel de l'Avinguda Sofia, es posa en marxa aquesta conferència, aquesta primera conferència dedicada a les edificacions sostenibles, un espai de coneixement sobre aquest sistema de certificació, el sistema LEED, amb dues E's, que es basa en l'anàlisi i validació per part d'un agent independent, el US Green Building Council, d'una sèrie d'aspectes de cada projecte relacionats amb la sostenibilitat. Saben que l'hotel de l'Avinguda Sofia compleix aquesta certificació, però la jornada servirà per posar sobre la taula els avantatges dels edificis sostenibles. Saludem el gerent de Bioeconòmic, el senyor Sebastià Parera. Senyor Parera, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
En època de crisi es pot fer valer la sostenibilitat en la construcció?
Pues sí, sí, perquè a més surt econòmicament surt beneficiós i el medi ambient també se'n beneficia, evidentment.
Gairebé començaríem pel final. Les institucions públiques són conscients dels avantatges dels edificis sostenibles o fins a quin punt es poden executar estratègies polítiques per beneficiar aquells que posin en marxa projectes d'edificis sostenibles?
Sí, s'estan conscienciant. En concret, també l'Ajuntament de Sitges sembla que també estan prenent algunes accions cap a aquesta sostenibilitat i bueno, en concret, l'hotel l'Avinguda Sofia pues, bueno, serà el primer hotel a obtindre la certificació LEED Platí, que és la més alta certificació que s'obté de la certificació LEED.
D'una forma molt, molt planera, primer, què és un edifici o què podem considerar un edifici sostenible i aleshores, a partir d'aquest criteri, quines diferents qualificacions hi ha segons, hem de suposar, les característiques de l'edifici?
Sí, bueno, hi ha diferents versions. Una d'elles bueno, parteix amb la sostenibilitat, que és respectar els límits dels sistemes naturals i els recursos no renovables a la búsqueda de solucions que produeixen una abundància amb un capital natural i social. Després també hi ha l'equitat respecte de les comunitats i cultures i aspirar a una igualtat d'oportunitats socioeconòmiques per tothom. Això ja estem parlant, poder ser una mica...
Conceptes més ètics, no? Més filosòfics.
Sí, exacte, però la certificació aquesta té en compte tots aquests components. Després també una altra és la integració. La integració, bueno, respecte i promoure l'apertura, la participació àmplia i plena, consideració de la importància que tenen tots els aspectes en els processos de prendre les decisions, el progrés també, lluitant contra les indicacions immediates i medibles de la prosperitat mediambiental, social i econòmica, i després la connexió, que és un vincle fonamental que existeix entre la humanitat i la naturalesa, així com la importància per prendre decisions basades en l'emplaçament per optimitzar una administració eficaç.
Gairebé heu parlat més de conceptes o de criteris de pensament que no pas tant de criteris tècnics o estructurals, no?
Sí, sí. Aquest és una mica la base de la certificació. Això és opinió personal, és la més completa de les certificacions, perquè hi ha moltes altres certificacions, però aquesta té en compte tots aquests sistemes i llavors així ja centrant-se una miqueta més en coses més pràctiques, diguéssim, pues, té en compte pues, mira, un 36% de l'ús total de l'energia sostenible, un 65% del consum d'electricitat, un 30%, això són les valoracions màximes, aproximadament, de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, 20% de matèries primes, residus que van a la deixalleria, hasta un 30% es tenen que reduir, i un 12% també amb el consum d'aire potable. Aquests són tots els temes que inclou la certificació, a part també de la ubicació. També té en compte si està a prop de mitjans de transport públic, perquè no tinguis que fer els desplaçaments en vehicles, Vull dir, té en compte, la veritat que té en compte, bueno, molts aspectes.
Ens comentàveu diferents gradacions que té aquesta certificació.
Sí.
En aquest cas, l'hotel de l'Avinguda Sofia té la màxima, però hi ha diferents gradacions de certificació, no?
Sí, hi ha el que és el certificat LEED i prou, que són els baix,
sí.
El plata, l'or i el platí. El platí aquí ja són, va per unes puntuacions que té la certificació LEED i aquest té que superar el 80% de la puntuació. Ja és el màxim nivell. I serà el primer hotel a Europa a obtindre aquesta certificació, aquest hotel que tenim aquí a Sitges.
Certificació que dona un organisme independent?
Sí.
Que és, una, sí. És un organisme europeu, americà?
És
americà.
Sí. Sí, encara que ens agrada el tema de proximitat, però amb aquest aspecte en concret, doncs aquesta certificació avui en dia és de les més completes.
I aquesta és una certificació de referència arreu del món?
Sí, és a nivell mundial. A nivell mundial.
I l'establiment l'ha de renovar cada any o els inspectors d'aquest organisme venen cada any a renovar aquesta certificació?
A mirar, exacte, inspeccionar i revisar que es compleixi tota la normativa. Evidentment, són molt estrictes i el que es posa a l'escrit es té que demostrar. Demostrar perquè hi ha aparells de gestió energètica i a més doncs, que diu tots aquests marges.
Demà aquesta jornada va adreçada especialment a qui, senyor Parera?
Pues a arquitectes, enginyers, propietaris, constructors, institucions públiques. Bàsicament aquests són els objectius o el públic objectiu. Gent o persones que bueno, o poden ajudar a l'hora del disseny o a l'hora d'executar l'obra o a l'hora del propietari de veure els beneficis que li suposaria construir sosteniblement.
Des del vostre punt de vista com a mànager de l'empresa Via Econòmic, cada cop es va avançant més en, no sé si es pot dir d'aquesta manera, la implementació de criteris sostenibles en els edificis, tant per normativa com per propi criteri dels que impulsen les edificacions?
Sí, perquè encara que no ens agradi, econòmicament surt més beneficiós amb el tema de la gestió energètica. Per exemple, amb el tema d'aïllaments, pots arribar a aconseguir uns estalvis d'un 70 o 80% només amb un bon aïllament. Clar, tot això repercuteix a l'economia i al medi ambient.
Per tant, pensar en la possibilitat que els edificis puguin ser autovestibles des d'un punt de vista energètic, és un plantejament ara plausible o encara el marc en el qual ens trobem fa que algunes d'aquestes consideracions siguin molt difícils, com aquells que deien bé, doncs ara l'energia solar ni tan sols és gairebé subvencionada i per tant encara ho posa tot una miqueta més difícil.
Bueno, aquí sí, clar, aquí ja entrem a parlar de política i millor que no, almenys aquí a Espanya, per desgràcia no estan afavorint aquestes implementacions, encara que n'hi ha implementacions doncs, de solar tèrmica, per exemple, de paradigma ibèrica, doncs, té un sistema que t'escalfa l'aigua del sol, no té subvenció, però no té penalització, per exemple. Llavors obtens tot el tema d'aigua calenta i calefacció mitjançant el sol, si no tot, una gran part. Hi ha implementacions que sí que es poden fer, però clar, tens que anar una miqueta a algun assessor pues, que t'orienti una miqueta cap a on anar.
Però
sí, es pot fer, evidentment.
Anava a dir, possibilitats, diguem-ne, tècniques
sí.
Per poder-se'n sortir en aquest aspecte, n'hi ha moltes, hem de suposar?
Sí, hi són.
Econòmiques o relativament encara amb un nivell de preu difícilment assumible per l'usuari domèstic, però sí assumible per un projecte de major envergadura?
Per domèstic, el retorn, podent-se anem a 8, 10, 12 anys. Aquí ja és una mica elevat. En tema d'indústria o tema d'edificis, aquí pues, hi ha edificis de consum, com pot ser un hotel,
sí.
Pues aquí ja ens anem a retorns pues, de 3-4 anys, que ja són, bueno, ja són uns retorns força acceptables.
Diguem-ne que es poden posar sobre la taula sense que ningú faci massa mala cara, suposo, no?
Exacte, exacte. I sense necessitat de cap subvenció.
Perquè tampoc n'hi ha massa. Com comentàvem fa un moment.
Exacte.
D'acord.
Però vull dir, per això mateix, sense que necessitat de dependre de ningú, doncs tu fas la teva implementació a l'hotel amb gestió energètica, amb eficiència energètica, amb renovables, amb aïllament, i ja surten els números.
Ah, una última qüestió, senyor Parera. Des de la vostra experiència professional, arquitectes, promotors, enginyers, què els preocupa més a l'hora d'implementar les energies alternatives o els edificis sostenibles? Quin és l'aspecte? L'aspecte burocràtic, aspectes tècnics que encara estan molt pendents de desenvolupar, el cost, què costuma preocupar més?
La meva opinió és que costa més el tema tècnic. Crec perquè estan avançant a passos agegantats, són productes molt tècnics, però per això també les empreses disposen d'aquests tècnics per assessorar a l'arquitecte, a l'enginyer, al promotor de la mateixa empresa, ja t'assessoren tècnicament doncs, de l'implementació adequada per aquell lloc, per aquella ubicació, per aquell edifici, pel consum, per totes aquestes mesures.
D'acord, o sigui, preocupa plantejar una infraestructura que al cap de res sigui ja caduca perquè haurà evolucionat molt, això?
Bueno, n'hi han empreses i productes que, evidentment, es queden no obsolets, però, evidentment, avancen. Però, bueno, tu estàs obtenint benefici en aquest moment i tens l'amortització en 4 anys. I hi ha aquests productes que estan garantits per 10 anys de garantia. Vull dir que és assegurada bueno, el retorn d'inversió segur i el benefici també.
10:53 minuts del matí, demà, com us dèiem, a l'hotel de l'Avinguda Sofia tindrà lloc aquesta primera conferència bioeconòmic adreçada a professionals del sector i, amb el rerefons, de les edificacions sostenibles, del qual n'és un exemple l'hotel de l'Avinguda Sofia. N'hem parlat amb Sebastià Parera, mànager de bioeconòmic. Senyor Parera, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu-siau.